Així ha acabat la primera part. Ha fet el gol de l'empat Quique García, el 67. Un gran gol del veterà davanter de l'Espanyol. I Dolan ha acabat completant fins aleshores la remuntada amb el segon gol. El 86 a les acaballes. Ha estat incapaç l'Espanyol en els minuts finals d'aguantar el resultat. I ha vist com Borja Iglesias li feia el gol de l'empat al 2-2 al 93. L'Espanyol no ha perdut, però tampoc ha estat capaç de guanyar. Continua la ratxa, ja són 7 partits sense guanyar. Avui treu un punt insuficient de Cornellà al Prat davant d'un rival directe com és el Celta. Espanyol 2, Celta 2.
Fins ara, Claudio Giraldi ha estat parlant amb l'àrbitre del partit al cercle central. Els jugadors de l'Espanyol se saluden amb alguns jugadors del Celta. Ara s'acosten cap a la zona on hi ha la curva per anar a donar les gràcies als aficionats que els han donat suport avui. Els dos entrenadors també s'han saludat. Els jugadors del Celta ara s'apropen a la zona on hi ha els seguidors cèltics que són aquí avui a Cornellà al Prat, i sense més incidents s'acaba aquest partit.
Bé, doncs empat de l'Espanyol, que té una part positiva, que és que passi el que passi la resta de la jornada seguirà en zona europea. L'únic que el podia avançar era el Celta, i el Celta, com que ha empatat avui a Cornellà, seguirà un punt per darrere l'Espanyol. L'Espanyol acaba la jornada sisè, passi el que passi, amb 35 punts, un més que el Celta, que en té 34, i ja més lluny, equips que encara han de jugar, òbviament, com la Reial, que en té 31, l'Osasuna, que ja va jugar ahir, recordem-ho, va empatar amb l'Elx, en té 30, o l'Atlètic Club, que és desè, amb 28, equips que ja no poden atrapar l'Espanyol a la classificació. Això sí, segurament, mirant el got mig buit, veurem que avui l'Espanyol ha deixat escapar l'oportunitat d'endur-se 3 punts, que semblaven a tocar quan Dolan, pràcticament al final, ha fet el gol que pensaven que era de la victòria, però ha arribat finalment al gol de l'empat del Celta. 2-2, de seguida obrim tercer temps. Marc Maiola, sé que de seguida ets Esport 3, per tant, balanç final després d'aquest empat a 2, com et deixa el cos?
Doncs amb sensacions bastant negatives, perquè veig que l'equip no té l'estabilitat que ha tingut durant bona part d'aquesta temporada. És veritat que la segona ha millorat, que ha tocat moltes coses Manolo a nivell de canvi de sistema, fins i tot que li ha servit per remuntar, però l'Espanyol, que fins ara, fins les últimes setmanes, havia sigut un equip molt estable, molt rocós defensivament, que et feia els espais molt reduïts, la sensació és que si el rival et mou ràpid la pilota, te'ls troba aquests espais i et fa mal, com ha passat avui.
Gracias, Marc, que vagi bé.
A vosaltres, una abraçada.
Quique García, l'escoltem a Movistar.
Bueno, ahora te pregunto si tienes algo contra el Celta, porque creo que llevas 7 goles que le has hecho en toda tu carrera al Celta de Vigo. Pero primero, Quique, analízame con qué sensaciones os vais después de todo lo vivido, especialmente en los últimos minutos.
Bueno, hemos empezado mal un poco la racha que llevamos también, el miedo. Venimos, no nos salen las cosas, ellos son muy dominantes con balón, estaban llegando, estaban haciendo ocasiones, y bueno, la segunda parte pues ha empezado un poco... Igual ha metido cambios, teníamos que meterle una marcha más, para eso estamos los que entramos en el banquillo, ahora con 5 cambios da mucho al equipo para cambiar muchas cosas, y bueno, así tenemos que entrar los que esperamos, porque esto es de todos, el camino va a ser duro, no hemos hecho nada con 34 a 35 puntos, pero sí que es verdad que es un empate de mérito remontarle a un equipo como el Celta, y bueno, un empate final, nos quedamos un poco... tristes, pero siendo realistas, yo creo que ellos también han hecho buen partido.
Que pudo ser peor incluso si el árbitro no anula ese gol de Borja Iglesias. No sé si tú lo has podido ver y si os han llegado las explicaciones.
No, yo no veo nada, pero sí que es verdad que últimamente veo que todo nos sale en contra en cuanto al VAR. Hoy no se salió de cara y bueno, yo creo que nos ha dado un poco de oxígeno, nos hemos adelantado y bueno, una pena el resultado final, pero bueno, por lo menos un empate, cortamos un poco la racha y ahora vamos un campo complicado.
Qué gran gol hiciste por el momento, por cómo hiciste ese gol, y bueno, lo que te decía antes, no sé qué tienes contra el Celta, pero creo que es el séptimo gol que les marcas.
Bueno, guardo mucho cariño contra el Celta porque debuté en el mundo profesional con el Real Murcia en Balaídos, en un partido que íbamos 2-0 abajo y también remontamos, y la verdad es que le guardo buen cariño, es un gran equipo, yo intento marcar... gol siempre, ayudar a mis compañeros, y bueno, una vez sale cara y otra vez pues no, pero el trabajo está ahí.
¿Os vale el punto viendo lo que hemos vivido en el partido de hoy para un poco levantar ese estado de ánimo que no sé si ha llegado a caer un poquito porque no habéis conseguido ganar en lo que va de año?
Sí, claro que nos vale puntuar en esta liga, en la segunda vuelta que todos se juegan tanto, es oro, hay que seguir, tenemos que sumar los puntos para lograr la salvación, y bueno, hoy ha sido... un punto y seguimos, cortamos la racha. No es lo mismo decir que llevamos 4 derrotas que 2 empates y 3 derrotas. Entonces, sumar, vamos a verle el lado bueno a las cosas y seguir.
Muchas gracias, Quique.
Sí, bueno. Quique García, avui autor del primer gol de l'Espanyol, arribat al 67, després arribaria el de Dolan al 86, és a dir, a 4 del final, més el que s'ha afegit. Això sí, Borja Iglesias al 93 ha fet el 2-2 definitiu i diria que és precisament Borja Iglesias, efectivament, l'ex de l'Espanyol, que podem escoltar ara mateix a Movistar.
Habéis dejado 2 puntos hoy aquí en el estadio del Espanyol.
Ahora mismo te diría que sí, un poco. Luego, bueno, ya lo veré y igual saco otra reflexión, pero ahora mismo siento que el equipo ha hecho 2 partes muy serias, siendo capaz de neutralizar a un equipo que te juega directo, es muy peligroso, que te saca muchos centros. Creo que hemos defendido muy bien el área, hemos presionado bien cuando ellos iniciaban el juego, orientándoles donde queríamos, consiguiendo robar y generar situaciones, poniéndonos por delante. Luego, bueno, hemos reaccionado bien después del 2-1 y después de ir 2-1, pues contentos por empatar, pero con la sensación de que podíamos haber ganado.
Te voy a preguntar por esa acción que tantos minutos ha llevado para ser revisada. Entiendo que lo que se estaba mirando no era si estabas en fuera de juego, que lo estaba, sino de dónde venía el balón. No, entiendo que eso es lo que os ha explicado el árbitro.
Entiendo que sí, han dicho que yo partía de fuera de juego y por eso lo anulaba. Opa. Y bueno, no sé si lo toca Pablo o lo toca Mar, no sé quién es el que la toca. Mi sensación, ¿la toca Pablo? Mi sensación es que previo a eso hay un centro y un penalti sobre mí, pero bueno, parece que conmigo es más difícil pitarlo porque como soy grande.
Bueno, nos estaba diciendo Quique García también ahora que
le
a
pasa,
ellos
le pasa.
Efectivamente,
a también, le pasa igual, sí,
también hay muchas quejas. Bueno, respecto a vuestro fútbol, ¿a cómo jugáis? Esa manera tan coral de jugar que tiene el Celta esta temporada, entiendo que a pesar del resultado sí que os da también una sensación agradable, ¿no?
Sí, creo que estamos en un gran momento de juego, teniendo muy claro cómo entrar a los partidos, cómo entender dónde podemos hacer daño, dónde podemos sufrir por la forma de atacar del rival. Creo que en ese sentido, como te decía, neutralizamos muy bien las virtudes del rival, aún así nos han hecho 2 goles, o sea que tenemos que seguir mejorando ahí. Pero creo que con balón tenemos mucha capacidad de hacer daño de distintas maneras, muchas variantes, estamos disfrutando mucho en eso y nos da rabia no ganar, claro, porque siento que hacemos muchas cosas bien.
Borja, con 11 goles no puedo no preguntarte por tus cifras esta temporada, que como el año del anterior Mundial también fueron muy buenas, en aquella ocasión te quedaste por muy poquito, no sé si mantienes esa esperanza, esa ilusión abierta de poder llegar ahí a...
Bueno, sí que la ilusión siempre está. Es cierto que no es algo en lo que piense todos los días, porque creo que tampoco sería muy bueno para mi salud. Entonces yo intento seguir disfrutando de mi momento, intento aportar dentro del campo, desde, pues como te decía, desde la parte defensiva a la parte ofensiva, intentando hacer goles. Siento que tengo mucha suerte, juego en un equipo que juega muy bien, que genera mucho, que me hace disfrutar mucho y disfrutar de muchas acciones de gol. Entonces, pues intento ayudarles yo también con mi parte y ya veremos qué pasa, lo que sea, será fantástico.
Pues lo veremos contigo. Muchas gracias, Borja.
Gracias.
Borja Iglesias, que li dona un punt avui amb aquests gol que ha fet el temps afegit, li dona un punt al Celta. Havíem explicat que avui es mesuraven 2 equips que no passen un bon moment. El Celta, que encadenava 3 jornades sense guanyar, l'Espanyol 6 jornades sense guanyar. Almenys avui l'Espanyol trenca la ratxa de 4 derrotes consecutives, però és clar, segurament molts pericos avui que estan marxant de l'estadi i aquells que ho han seguit per la ràdio, per televisió, segurament els pesa més que s'hagin escapat els 3 punts. Ara en parlarem de tot plegat, el tercer temps, també serà interessant escoltar Manolo González. Abans, cop d'ull a les notícies. Amb la Gemma Bonet. Hola, Gemma.
Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora hem d'informar-vos que hi ha hagut una detenció a Ripoll per una presumpta agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un home i acusat d'aquesta agressió sexual. En un comunicat, l'Ajuntament de Ripoll assegura que es tractaria de l'imam de la mesquita de Ripoll, que presumptament hauria agredit una noia menor d'edat. Sigui com sigui, això els Mossos no ho confirmen. El que sí que confirmen és que hi ha hagut aquesta detenció d'un home a Ripoll per una presumpta agressió sexual. També encara amb els Mossos d'Esquadra busquen el presumpte autor d'un apunyalament a la sortida d'un local d'oci a Vilassar de Mar, al Maresme. Els fets van passar la nit de divendres, quan la policia va rebre una trucada alertant d'una baralla al carrer. Quan va arribar al lloc, només hi havia una persona ferida per arma blanca i tota la resta havien fugit. Investiguen ara el presumpte autor d'aquest apunyalament. Protecció Civil i insisteix avui en la prudència pel temporal de vent, que afecta especialment els dos extrems del país. Demana suspendre les rues de Carnaval a les àrees més complicades del vent. Aquestes zones serien Terres de l'Ebre, Baix Camp, Pirineu, Prepirineu i a l'Empordà. Més qüestions, precisament encara sobre el Carnestoltes. La coincidència del mateix cap de setmana de Carnestoltes i la celebració avui de Sant Valentí fa que molts locals d'oci hagin penjat el cartell de complet. Joaquim Boades, secretari general de FECASARM, la Federació Catalana del Sector, ho explicava a Catalunya Ràdio.
La facturació serà d'entre un 30 i un 50% superior a la d'un cap de setmana normal sense aquesta celebració.
Europa celebra que els Estats Units vulguin restaurar, diuen, l'ordre mundial plegats. Marco Rubio, però, el tercer de Donald Trump, deixa clar que això es farà només sota les condicions que posi Donald Trump. El president espanyol Pedro Sánchez es mostra partidari d'enfortir la branca europea de l'OTAN per dependre menys de l'armament nord-americà. Tot plegat és el que està passant avui a la conferència de seguretat que s'està fent a Munic, Alemanya. I expliquem, per acabar, que Barcelona ja és oficialment la capital mundial de l'arquitectura. Avui s'ha donat el tret de sortir d'aquest esdeveniment amb la presentació de la maqueta Pla Barcelona 2026-2035, una maqueta que serveix per explicar la ciutat del passat, del present i del futur. Sentim l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Volíem fer aquesta maqueta per pensar el futur de la ciutat, i el futur de la ciutat és metropolità. I és una declaració d'intencions. No deixar només la descripció, la maqueta de l'àrea metropolitana de la ciutat-municipi, és un futur compartit. I, per tant, la reflexió s'ha de compartir i s'havia de visibilitzar també de forma compartida.
De seguida al tercer temps, recordeu que estem seguint també els 6 nacions de rugbi, el partit, el primer de la segona jornada, entre Irlanda i Itàlia. El descans, de moment, dominen els italians. 5 a 10, compte que Itàlia ja va guanyar la primera jornada a Escòcia, que no està en el seu gran moment. Però bé, de moment els italians ara mateix tindrien 2 victòries. I a aquesta hora, 4 de la tarda, ja estem pendents del duel català de rugbi de la jornada. La divisió d'honor juguen Barça i Sant Boián a la Teixonera, i allí tenim l'Oriol Corral. Hola, Oriol, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, què tal, David? Bona tarda.
Com comença el partit?
Doncs mira, som a minut 10 de la primera meitat i de moment guanya el Barça per 3-0 en un duel de la part baixa d'aquesta primera categoria del rugbi a l'estat. El Barça, que és l'últim classificat amb 10 punts, la Sant Boiana, d'altra banda, avui que actua com a visitant, tercera per la cua amb 13 punts. Això sí, tots dos tenen opció, perquè quan acabi aquesta primera volta jugaran un grup dels 6 de més avall de la classificació, i els dos que guanyin aquest grup també podran optar pel títol. Per tant, com que encara som aviat a la temporada, tenen tot per fer els dos equips catalans aquí a la divisió d'honor del rugbi.
No és una competició, diguem-ne, amb un reglament fàcil d'entendre. Ara acabem primera volta, sí, començarem segona volta, divideixen els 6 primers per una banda, els 6, diguem-ne, de meitat de taula cap avall en un altre grup, però, com diu l'Oriol, els dos millors d'aquest grup B, on hi seran Barça i Sant Boiana, perquè no han fet una bona primera volta, encara tindrien l'opció, i és el cas de Barça i Sant Boiana, de poder optar als play-off a la lluita pel títol. Bé, una mica enrevessat, però vaja, avui duel català, que seguim en directe amb l'Oriol Corral des de la Teixonera, amb bona assistència de públic, Oriol?
Sí, bon ambient, bon temps també que acompanya, i com sempre aquí al rugbi, una bona assistència i a l'ambient per davant de tot.
Partit que tot just acaba de començar i que de moment domina el Barça per 3-0, Barça 3, Sant Boiana 0, queda molt rugbi encara per davant. Pausa i tercer temps.
Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
Amb el primer so de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau. Per al Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
Tarragona és molt més que història i la seva gent. Tarragona és llum, és gastronomia i és fer el tomb pels seus mercats. El Mercat Central, una privilegiada joia modernista, i el Mercat de Torreforta, un mercat familiar i ple d'història, s'afegeixen a 10 mercadets ambulants carregats de vida, proximitat i molta confiança. Cada dia de la setmana assaboreix els mercats de Tarragona.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Diumenge 15 de febrer, un dels títols més excepcionals de l'òpera barroca al Palau de la Música Catalana.
Julio Cesare de Händel en versió concert.
Una història apassionant d'amor, venjança i poder amb els intèrprets del moment, Jakub Josef Orlinski i Sabine de Biel, acompanyats per Il Pomodoro.
Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Els partits de l'Espanyol al Tot Gira.
Del xut d'Expósito, la treu Radu! La treu Radu! El xut de llarga distància! Compte la pilota en profunditat, a la banda dreta, a la centrada, al punt de penal, i el gol del Celta. El gol del Celta, el gol de Jutglà, en una contra, en una transició d'aquelles que fan mal. Compte que ataca el Celta, és Williot per l'eix, l'obre a l'esquerra, carrer del xut, Dimitrovic! Compte Quique García a l'interior de l'àrea, el xut i el golaç! El xut i el golaç! Ha controlat el cor de l'àrea, d'esquena, amb el pit, és un tanc, és un armari empotrat, s'ha desfet de la seva marca, ha fet mitja volta i ha dit, aquesta va dins, com em dic, Quique García, Espanyol 1, Celta 1. Romero s'atura al mig del camí, té Urco, ja és a la zona de tres quarts, pràcticament, a la profunditat interior de l'àrea per Terrats, Terrats enrere, gol, 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 gol! El dia de la gran necessitat, el dia que més el necessitàvem. Fa el segon de l'Espanyol, Espanyol 2, Celta 1. Obre la banda esquerra per Carreira, el tapa Jofre, Carreira l'encara, entra a l'àrea, guanya línia de fons, fa la centrada enrere, compte que és perillosa i el gol, no m'ho puc creure. El gol del Celta, no m'ho puc creure. Final a Cornellà al Prat, final amb regust, jo diria que més que agredolç, perquè l'Espanyol ha tingut la victòria tocada als dits, l'Espanyol no ha perdut, però tampoc ha estat capaç de guanyar, continua la ratxa, ja són 7 partits sense guanyar, avui treu un punt insuficient de Cornellà al Prat, davant d'un rival directe com és el Celta, Espanyol 2, Celta 2.
El tercer temps.
Obrim el tercer temps d'aquest empat de l'Espanyol avui, empat a dos, davant del Celta. Per cert, que ha començat ja el següent partit a primera divisió, el del Coliseu, entre Getafe i Villarreal, Oriol.
Sí, de moment a quatre gans avui a la graderia. De moment Getafe 0, Villarreal 0. Continua sense jugar Gerard Moreno. Recorda que ja va ser baixa l'altre dia dilluns contra l'Espanyol per uns problemes físics.
Molt bé, Eudald Serra, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com t'ha quedat el cos després de l'empat de Borja Iglesias? Perquè mira que ja veiem la victòria tocar, eh?
Sí, mira, aquí hi ha dues lectures a fer. Si ens fixem en que l'Espanyol s'havia posat per davant 2-1 a 4 minuts pel final, més del temps afegit, és a dir, 8 minuts més, quedava, com qui diu, un quart d'hora mal comptat, no és una bona notícia, perquè tens un partit guanyat pràcticament a tocar i al final només sumes un punt. Ara bé, si mirem el còmput global de tot el partit, sincerament, potser hi haurà algú que no estarà d'acord amb mi, avui per mi l'Espanyol ha guanyat un punt i no n'ha perdut dos. Jo crec que avui el Celta ha estat molt superior a l'Espanyol, ha estat millor, ha tingut les millors ocasions i al final, tenint en compte que venia de quatre partits perduts i per com ha jugat avui l'Espanyol, per mi avui ha sumat més un punt que no pas n'ha perdut dos.
Com ho veus, Susi? Estàs d'acord?
Sí, és una qüestió de sensacions. La sensació que et deixa que t'hagin empatat en el darrer sospir, doncs, és dolenta, és evident, però coincideixo amb l'Eudald. Fa molts partits que l'Espanyol no és millor que l'equip rival, fa molts partits que es marca amb gols, diguéssim, in extremis, o sense generar moltes i moltes oportunitats, com si havia passat amb el primer tram de temporada, i per tant, si vols fer la lectura positiva, està bé guanyar un punt davant d'un rival que et podia avançar a la classificació, i per tant, si tu mires des d'aquest punt de vista, és positiu.
Avui ha fet dos gols l'Espanyol. Ara estava pensant, quan va ser Sergi Andreu l'última vegada que en va fer dos? Perquè...
A Bilbao, a Sant Mamés.
Ah, és a dir, el 2026 sí. No, eh? El 2026 no.
I amb el València també, no?
Sí, amb el València em va fer dos, va perdre 3-2.
Sí, 3-2, exacte.
D'acord,
sí,
d'acord, aquell dia sí que em va fer dos.
Però per sumar punts, el dia de la setmana més.
El que és evident és que avui l'Espanyol ha tingut capacitat de reacció, però potser el que preocupa Eudald és que, i això ho hem vist especialment a la primera part i a l'inici de la segona, després s'ha corregit, que és que concedeix molt al darrere.
Sí, i jo vull incidir en un tema que hem comentat als últims partits, especialment en l'últim partit al camp del Villarreal. Avui Manolo González deia a la prèvia que de vegades quan un equip està en mala ratxa la gent busca molt que si és el tema físic, que si és el tema mental, i que de vegades no és ben bé això. Jo crec que és una mica de tot, però sí que és veritat que el tema mental per mi segueix sent molt important, perquè l'Espanyol ha arribat a aquesta situació al principi sense jugar malament i després jugant malament, però que ha acabat jugant malament, jo crec, més per mals resultats i pel que et pesa el cap que no pas per una altra cosa. I, per tant, et poses 2-1, però queden encara 12 minuts per jugar, perquè després n'han afegit 8. El Celta és un equip que t'ha apretat molt, que pels pèls no t'ha fet l'1-2 just després tu d'empatar, i vulguis o no, això et pesa. I tu tens el cap, a veure si tornarem a perdre una altra vegada, no? I, per tant, jo crec que ara mateix, repeteixo, el problema més gran que té l'Espanyol és de cap. També és veritat que algú dirà, és que això només es soluciona guanyant. I probablement, si avui haguessin guanyat, doncs, t'haguessis tret un pes de sobre molt, molt gran, no? Però, repeteixo, les pors aquestes que té ara l'Espanyol són per aquests 6 o 7 partits que fa que no guanya, no per una altra cosa, perquè efectes de classificació... Havent perdut 7 partits i que estigui 6è és gairebé com un petit miracle.
No? És un miracle.
I no, un petit miracle, sí, i sí. També demostra el complicat que és la Lliga en aquesta zona i el que costa a molts equips, tret dels 3 o 4 de dalt, de sumar punts. És molt complicat, perquè... És a dir, l'Espanyol, si fa 7 partits que no guanya i amb 7 partits només ha sumat 2 punts de 21 possibles i es manté en 6ena posició... Això també demostra una mica pels altres equips el que costa puntuar.
Bé, ara que també ve el debat, que de fet em sembla que el vam obrir l'altre dia després el tercer temps del partit contra el Villarreal, que ja vam dir si també potser els punts que havia guanyat a la primera volta a l'Espanyol, molts d'ells va haver-hi un punt de fortuna, no? És a dir, va sortir tot de cara, tot de
Mira,
cara.
Mira, David, la mateixa mala fortuna que ha tingut en alguns partits el sí. Que ha perdut.
És que això de la...
Jo crec que al final això... es compensa molt.
Però això de la fortuna, la sort, o diguem-li com vulgueu, jo sempre he pensat que és una cosa que s'ha de buscar. Tu marques un gol perquè hi ha un rebot, perquè estàs allà, perquè has seguit la jugada, perquè t'has col·locat millor, perquè has sabut o has intuït que acabaria la pilota allà. Jo tampoc voldria desmereixer la primera volta de l'Espanyol, perquè, com ha dit l'Eudald, és molt complicat. El que es va aconseguir, jo crec que és molt meritori i just. No et dic que tots els partits no hi hagués algun component de fortuna, no?, que t'acabés donant els 3 punts, però l'equip jugava diferent. L'equip jugava diferent de com està jugant ara.
Recordo que tenia dos signes d'identitat l'Espanyol, la primera volta especialment, que era la solidesa al darrere. Era un equip on era molt difícil generar-li ocasions. Encaixava molt poc, però també, recordareu, això és veritat que ràpid es va perdre, eh? Explicàvem sempre que estava l'Espanyol a mitjana de 20 rematades per partit.
És que rematava molt.
Recordeu això?
Sí, sí.
Moltíssim. I que potser li faltava gol per les quantitats de vegades que arribava a rematar porteria, no? Que aquest és un altre debat, no? Si l'Espanyol li falta una mica de gol. Però vaja, aquesta capacitat de rematar, això també s'ha perdut una mica.
Sí, jo penso que el gran problema, però, és el tema defensiu, perquè és el que et dona la confiança. Això que explicava l'Eudald, al final, el tema mental és una qüestió de confiança. Quan tu estàs en confiança, remontes un partit i el tanques. O sigui, els 4 minuts o l'afegit o els 12 minuts que queden, acaba que no passa res. Sí. Quan et comencen a tremolar les cames perquè comences a pensar o comença a venir al cap que si falles una jugada, que si no el que sigui... Doncs passa el que passa.
Sí, sí, fixa't avui, perdoneu, sí. que de seguida que ha empatat l'Espanyol, ja no parlo del 2-1, eh? Quan ha fet l'empat, de seguida el Celta ha fet l'1-2, que després s'ha anul·lat pel fora de joc de Borja Iglesias. Però és que el jugador, encara que no ho vulgui, instintivament, de seguida, pensa... Hosti, fa 6 partits que no guanyo, només he sumat un punt, M'estan apretant, em tiro enrere. No és que vulgui el jugador tirar-se enrere perquè sí.
És inconscient.
Ah, exacte. Perquè el tema mental, repeteixo, per mi és molt més important en aquest cas que el físic, eh? Perquè hi ha gent que es parla del físic. Jo no veig l'Espanyol físicament malament. No, jo veig que mentalment la ratxa de 6-7 partits ara ja li ha pesat, i després... Per mi hi ha un altre factor també a tenir en compte. Quan tu ets la revelació de la primera volta de la temporada, que sorprens a molts rivals, que treus punts de llocs on no t'ho esperaves en principi, a la segona volta, escolta'm, el més tonto fa rellotges, que diuen. És a dir, tots els equips n'aprenen, et veuen també amb més lupa els teus punts dèbils, miren de com poder-te atacar, miren també d'intentar que els teus punts forts no destaquin tant, i això també s'ha de tenir en compte. Passa amb tots els equips, fins i tot els equips que estan a dalt.
Sí, sí. Fixeu-vos en una dada que estava en relació al que estàveu dient, eh? De la jornada 1 fins a la 17a, que és quan l'equip guanya Bilbao a les portes de Nadal, rep 17 gols en 17 jornades. 17 gols en 17 jornades. I d'ençà de 9 cap aquí, n'ha rebut 16. És a dir, amb la meitat de jornades ha rebut els mateixos gols que en tota la primera fase de la Lliga.
Sí, sí. És que per mi aquesta és una dada que explica molt, no, la situació actual, més que la falta de gol, potser. Que avui s'ha demostrat que tampoc hi ha tal falta de gol. Com... Perquè jo, quan he vist que s'empatava, ja em donava com per satisfeta, i després, la veritat és que, vist com havia anat el partit, creia poc en la remuntada.
La Sosa i la Bola han dit que l'Espanyol ha guanyat un punt, eh? És a dir, doneu per bo l'empat, eh?
Sí, sí.
El doneu per bo.
És a dir, a veure, quan tu guanyes el 84 i acabes empatant, evidentment que pots dir, hòstia, se m'han escapat dos punts, eh? Però si tu mires des d'una altra perspectiva, mires el global del partit... Siguem sincers, jo crec que avui l'Espanyol ha guanyat un punt.
Sí, sí. Jo no m'havia mirat així a Udal i m'ho has fet veure. És a dir, jo en calent durant el partit... Clar,
és que en calent és una cosa, eh? Sí, i és normal.
I, però és veritat que quan tu has fet la reflexió he pensat, doncs té tota la raó, perquè realment el Celta avui segurament no hauria pogut marxar guanyant perfectament. És que
mira, a mi m'ha recordat molt. Sí. L'únic que és allò de les maleïdes o beneïdes dinàmiques, digueu-li com vulgueu, no? Que abans també deia la Susi. A la primera volta, el Sevilla va fer un partit per guanyar-te clarament, o tu com a molt per treure un empat, i va acabar guanyant l'Espanyol aquell dia. Per què? Perquè la dinàmica, escolta'm, tot et sortia, et venia de cara. Ara és al revés. Doncs mirem-ho des de la part, ja sé que amb una mica de dolor, de que ha estat positiu, de que després de 4 partits perduts has arrencat un punt en un partit on probablement no has fet mèrits ni per treure aquest punt.
Em deixeu fer un parèntesi, David, si no tens cap urgència.
No, digues.
Vull fer un parèntesi per descriure una imatge que he vist fa només uns instants a la gespa de Cornellà, i que ve molt a tomb d'una situació que hem comentat de la transmissió. Han saltat 3 persones, una de les quals era un jugador del Celta, amb el dorsal número 12, Manu Fernández. Han entrat al terreny de joc, s'han girat cap a la graderia. A la seva esquerra hi tenia el pare, a la seva dreta l'avi, els 3 Manu Fernández, s'han fet una foto, i la foto l'ha fet Rafa Marañón, que va coincidir amb l'avi Manuel Fernández Amado, en aquell Espanyol dels anys 70. És a dir, avui a l'estadi hi havia les 3 generacions de Fernández Amado que hem comentat abans en el partit, i avi, pare i fill s'han fet una foto conjunta, després se n'han fet una altra amb Marañón, perquè van ser companys de vestidor a l'Espanyol, i m'ha fet molta gràcia perquè, mira, he pensat, era el que havia estat comentant, no?
Fernández Amado va ser un jugador important.
Migcampista, oi, Eudald?
Jo el tenia els cromos, Maria, no? Jo el tenia els cromos, eh? Els cromos dels anys 70, quan jo era petit, el tenia, i va ser un migcampista, un jugador ros, si no recordo malament, en aquella època. Jugava al mig, i és, com ha dit durant la transmissió el Sergi molt bé, de l'època mítica amb Santa Maria, i després no sé si va arribar amb Maguregui o amb algun altre
sí,
més.
Perquè va jugar del 75 al 80, va agafar la part final de Santa Maria, i llavors va enganxar Mirulegui i una mica de Maguregui.
Exacte, però era un jugador molt fix en aquella època com a titular a l'Espanyol, i que la gent d'aquella època recordarà, perquè va ser un jugador important, sí, sí.
Tots tres gallecs, els Fernández...
Sí, venia del Celta, Fernández Amado.
Això mateix.
L'avi venia del Celta, sí, quan el va fitxar l'Espanyol.
I he trobat, m'hi ha posat en alerta el Canut, que m'ho ha fet veure, i he trobat remenant per la web del Celta que explicaven això, doncs, que per ells era un fet històric que tres generacions d'una mateixa família haguessin jugat al primer equip del Celta i a primera divisió, perquè potser el fill de Fernández Amado, el que va jugar a l'Espanyol, ja ho hem comentat, va jugar pocs partits amb el primer equip del Celta, però també els va jugar i a primera divisió. Molt bé, a veure, vull tocar un moment el tema arbitral. A veure, perquè ja sabeu que l'Espanyol ja són unes quantes jornades que s'ha vist afectat per algunes decisions que han estat polèmiques. I avui, de fet, n'hi ha una que ha caigut cara, que és aquest gol que li han anul·lat a Borja Iglesias, que fa aquella rematada des del terra, però l'àrbitre, ens quedava allò una mica el dubte de si havia marcat fora de joc o havia marcat la falta sobre Omar. Has dit, Carla, que el que havia marcat era fora de joc, perquè, de fet, ell ha fet el gest i ha aixecat el braç, per tant, el que marca és fora de joc. Tenim algun detall més d'aquesta acció, d'aquest gol anul·lat?
Sí, sí, és a dir, primer, com deies, bé, pensàvem que podia haver-hi una possible falta, que finalment no s'ha xiulat la falta, i s'ha xiulat el fora de joc. Aleshores, el que estàvem debatent era si l'havia tocat Omar o no, perquè podia habilitar-lo o no habilitar la posició de Borja Iglesias. La cosa està que han avisat a Guillermo Cuadra en el VAR perquè considerés si la pilota que toca a Omar El Hilali és voluntària o no. Què vol dir que és voluntària? És a dir, que si és voluntària, sí que està habilitant la posició de Borja Iglesias, perquè està tocant la pilota i pot ser, o bé, el que se'n diu un despeje, no? Allò que rebutges la pilota i ho fas malament. Un refús, gràcies, Sergi, que li va la pilota al davanter i aleshores li habilita la posició, però en aquest cas no, és involuntari. Per tant, el ser involuntari no habilita la posició de Borja Iglesias i Borja Iglesias té tot el cos en posició de fora de joc i, per tant, s'anul·la el gol.
És un refús accidental i el Correcte. Que diu el reglament és que, en aquest cas, no està habilitant
Exacte,
a Borja Iglesias i, per tant, el fora de joc és el que marca l'àrbitre i està ben assenyalat.
Sí, la diferència és entre si és accidental o si és voluntari. Si és voluntari, al davanter se li habilita la posició i no hi ha fora de joc. En el ser accidental, no se li habilita la posició i, per tant, és fora de joc. Però és l'àrbitre qui ha de decidir si aquest refús és accidental o no. Per això l'han avisat.
Ja sé que ha caigut cara en aquest cas, però crec que és interessant explicar que aquí, aquesta vegada, el reglament s'ha aplicat bé. Vull dir, perquè no diguin des del Celta que ens han estafat un gol. No.
Sí, aquesta és una de les que potser trobem com a explicació positiva.
És possible que
en aquestes revisions que arriben.
En aquest programa que fan a través de xarxes, com es diu, que no me'n recordo mai.
Tiempo de revisión.
Tiempo de revisión, això mateix. És probable que la treguin, aquesta. Molt bé, a banda d'això, Cuadra Fernández no té cap altra jugada polèmica,
no, que recordi. No, al final, al minut 93, li ha tret una targeta groga a Cabrera, però és l'única targeta que ha tret en tot el partit i la resta del partit ha estat força net. És a dir, no ha estat un arbitratge que hagi passat bé, qualsevol cosa. Així
perfecte,
que molt bé.
Perfecte. Bé, ho dic també perquè és important, perquè sabeu que l'Espanyol du uns quants arbitratges i l'últim va ser dilluns a Villarreal, que és veritat que es perd 4-1, però amb 0-0 marcador s'anul·la un gol a Omar que era absolutament legal i aquí el VAR no va dir res. Molt bé, a veure, abans no sortim Manolo González, precisament suposo que això sortirà a la sala de premsa i m'agradaria comentar-ho. Us hi heu fixat, no?, amb els gestos que hi havia, no només de Quique García quan marca el gol, també en el gol de Dolan, com ho celebren els jugadors, com ho celebra Manolo González, especialment tant el primer com el segon, mirant molt al públic, dirigint-s'hi molt, i la sensació oral que aquesta plantilla ho està passant malament.
Ha dit, arriba ara Manolo González a la sala de premsa.
Edu, Francesc, Sònia.
Hola, míster. Hola, míster Edu de Batlle, de RAC1. Et volia preguntar, la primera, quina valoració fas del partit després de com ha anat el guió d'un partit boig, no?
Sí, boig i complicat pel tipus de rival, que sabíem el que era. Penso que 20 minuts hem començat bé, que la primera part, més o menys els primers 20 minuts, hem estat correctes, el partit estava igualat. A partir d'aquí, a partir del minut 20, ens hem començat a equivocar saltant, no per saltar més, defenses millor ni pressiones millor. Ens hem començat a equivocar, i és un equip que quan t'equivoques saltant et troba. Hi ha equips que no troben, aquest sí que et troba. Llavors ens han trobat a l'acció del gol, està mal, bueno, comença pel gir, saltem malament, ens troben dins, per voler aquesta ansietat una mica de voler anar massa, a vegades t'equivoques. A partir d'aquí, la primera part ha sigut al final complicat, sobretot era important no marxar més que 1-1, 0, no marxar 0-2, que altres dies ens ha passat de voler anar, com el dia Villarreal, i que al final penalitzi. A partir d'aquí, la segona part, a partir dels canvis, l'equip ha estat millor, però tot i així hem de començar a recuperar les sensacions defensives que teníem abans. No ha passat massa cosa a la segona part, com qui diu, però l'acció del gol anul·lada, que és una acció que hem defensat malament a l'àrea, l'acció de l'empat a dos, són molt millorables. Llavors, això ho hem de tornar a agafar. Però sí que penso que és molt positiu que l'equip es recupera d'una sèrie de derrotes. Remuntes contra un equip que va guanyar el camp del Madrid 0-2 i que ha demostrat que té molt bon nivell. I bueno, aconsegueixes al final, doncs, per desgràcia, no mantenir el resultat, però sí capgirar el marcador, que era complicat.
Hola, bona tarda. Sonia Oliart en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Ara parlaves precisament dels canvis dels jugadors que han entrat des de la banqueta, que avui han estat determinants. M'agradaria que valoressis una mica això per una banda, i per una altra t'hem vist celebrar molt el segon gol, sobretot molt de cara a l'afició. Què buscaves amb això?
No, que ens ajudés al final, esperonar una mica perquè ens ajudés, que al final a mi no m'agrada, bueno, sí que celebro molt els gols a vegades, però a vegades no és el que més m'agrada, però sí que intentar enganxar una mica la gent, que al final ens ajudés una mica per empènyer una mica, perquè sabíem que quan tens aquest punt de que la confiança no és la mateixa de fa un mes, clar, dius, hòstia, estàs 2-1, intentar aguantar el partit al final, i per això una mica esperonar, i també perquè al final bueno, la gent es deu pensar que no ho passem malament, els que estem aquí, i clar, jo no ho passo bé, jo quan perdo 4 partits, jo surto aquí a donar la cara, la gent es deu pensar que a casa meva m'ho passo de puta mare i estic però ahí saltant o jo què sé, però no és així. Jo quan perdo passo malament, ho he passat sempre, no ara, no ve d'ara, i ho portes malament. Jo no sóc una persona que li agradi perdre, i per això et dic que al final també deixes una mica la ràbia perquè remuntes un partit que era molt complicat i també sobretot pels jugadors, que al final són els que primer han de tornar a agafar aquest punt de confiança. No, els canvis bé. Al final han entrat bé, com... per desgràcia, l'altre dia amb el resultat a Villarreal era més complicat, però van entrar bé també, i avui els canvis ens han donat. Quique ha donat, Ramon quan ha entrat ha donat, pues Tairis també, pues al final és el que sempre, els canvis a vegades és com a plantejament, al final són els jugadors, sempre dic el mateix, el futbol és els jugadors, i els jugadors són els que fan que els canvis siguin bons o que el plantejament a vegades sigui bo també. A partir d'aquí, pues, penso que ens han ajudat, ens han donat força i hem pogut aixecar el partit, que era complicat, la veritat.
Míster, aquí Francesc Via per la grada en directe. Has dit una paraula que jo crec que defineix molt i que té molt a veure també amb una altra cosa que també has dit. La paraula és ansietat. Jo he vist ansietat molt avui amb els futbolistes i també fins i tot aquestes errades defensives en la petita, en l'àrea petita, avui ens han fet els dos gols de la segona part, un dels dos no valia, però amb accions una mica estranyes que d'alguna manera abans no ens passava. No sé si és una cosa conseqüència de l'altra, de l'ansietat que tenim a vegades per aconseguir una victòria que doncs, ens validi o que ens torni un altre cop a ficar al carril, cometem aquestes errades.
Sí, pot ser. El punt de confiança, a vegades, és com tota la vida. Quan tu tens aquest punt de confiança, ja sigui el tenis, encara que sigui individual, el bàsquet, el futbol, pues, tens aquest punt de confiança que fa un mes, com qui diu, teníem, que el que dèiem amb el cul la fotíem dins, la pilota tocava el pal, anava fora, i ara pues, et penalitza molt més. Llavors, hem de tornar a tenir serenitat i tornar a tenir una identitat que hem tingut el 2025, que és no pensar-nos que som millors que ningú, donar-nos compte que per nosaltres, per guanyar, hem de perseguir els intervals, defensar molt bé l'àrea, córrer com animals, pressionar, tornar, ser guanyadors als duels, fer faltes, no permetre transicions al rival, i això ara no ho estem fent. I és així, s'ha d'analitzar, jo avui és el dia que més ho he vist, tot i el resultat que m'ha empatat, dona igual. M'ha recordat molt el dia del Sevilla, per salvar les distàncies de que el Celta és un equip diferent, però m'ha recordat molt aquell partit, i torno a dir, això és vital. Després podem parlar de moltes coses, del joc i de moltes coses, però hi ha situacions que són les que ens van ajudar a salvar-nos, que ens han ajudat a anar a 600, i que hem de tornar a recuperar urgents. I això passa per la mentalitat nostra des del cos tècnic i els jugadors. Com deixem de fer tot això, i es pensen que són molt bons, es pensen que amb la piloteta tal i qual i pasqual dominarem els rivals, ens equivocarem. La pilota l'hem d'utilitzar per atacar bé, però hem de defensar amb ordre i en condicions, i això és vital, i hem de tornar a recuperar urgent.
De tota manera, volia comentar-te, tu sempre tens un discurs guanyador, sempre parles de guanyar, la importància d'una victòria, avui era una molt important, però avui un punt que malgrat ens han empatat el partit, veient una mica la globalitat, potser el punt no és tan dolent. Primera, perquè aquella frase que sempre diu el dia que no puedes ganar no pierdes, no?
Sí, però és que així havia de ser el dia del Girona, havia de ser el dia de l'Alavés, i són partits que, quan no estàs bé, l'any passat ens va salvar. El dia del Club aquí, empates, vale, punto más. En Sevilla, empates, punto más. I això són punts que et salven, perquè la moral no és la mateixa quan empates que quan perds. Això crec que és una obvietat que tothom ha d'entendre. Que volem guanyar, sí, que el partit l'hem remuntat i estic content perquè l'hem remuntat, sí, però, torno a dir, hem de tancar l'àrea ja d'una vegada per totes i tornar a ser un equip eficient i col·lectiu. I això és vital, això és vital. I torno a dir, és un empat que no és dolent tal com ha anat el partit, és dolent al final, però sí que és un empat que amb el 0-1 et podia penalitzar molt més, perquè és un rival, torno a dir el mateix, té capacitat, és dels millors rivals fora de casa i té capacitat per guanyar camp del Madrid com va fer.
Quique, Teje...
Hola, entrenador. Quique Iglesias, de la cadena COPE aquí arriba. ¿Hay un momento en el que te preocupa más el juego que el resultado?
Me preocupa las sensaciones más que el juego. Es que el juego a veces... Hay partidos que te va a dar para tener posesión y atacar con una situación de estructura básica. Hay días que te va a permitir correr. El problema es cuando no encuentras ninguna de las dos vertientes. Y el juego, repito, ya no es un tema de balón. Es un tema nuestro de... Porque si tú atacas y tienes la sensación de cuando te ataque, que cuando te ataca el rival te hace daño, es cuando tú no atacas bien. Nosotros habría vuelta, ¿qué pasa? Que atacábamos bien porque la sensación era que perdíamos, recuperábamos, éramos fuertes y ahora no lo estamos siendo. Entonces, vuelvo a repetir, para tener confianza y recuperar las sensaciones de habría vuelta hay que volver a defender bien y hay que volver a eso, si no, problemas.
Como, en la última por mi parte, como evidentemente no tiene pinta de ser un problema físico porque no lo es, ¿no?
No lo es.
¿Entiendes la desconexión de algunos jugadores en no apretar, no morder como antes? ¿Lo entiendes? ¿Lo estás viendo?
Hay dos situaciones en esto, ¿vale? Y de verdad, yo ya sé que las tertulias estas que hacen de fútbol y demás siempre dicen el tema físico, el tema mental. Eso es mentira. El fútbol se gana con fútbol y se pierde con fútbol. O con hacer las cosas bien o mal. Ya sea en ataque o en defensa. No pierde. No, es que el equipo está mal físicamente. Esa es la retórica a la que vamos siempre. No va por ahí. El tema es cuál es. ¿Cómo te explico? No es un tema de no querer, por ejemplo, en jugadores. O sea, aquí no hay. Yo no digo verdad. Son jugadores honestos que curran, que trabajan, que quieren. Pero el problema a veces. ¿Cómo te diría? Esa ansiedad te lleva a querer más. Y a lo mejor ir a situaciones que no tienes que ir. Que la primera vuelta lo hacíamos, que nos giraban, el equipo se replegaba bien y no pasaba nada. Y ahora queremos ir, y es donde digo que no es un tema de no correr ni eso, es un tema de estructura y orden. Y ahí entro yo y tengo que volver a recuperarlo, y eso pasa por trabajo táctico hasta que nos sangre los ojos, no hay más.
Hola Manolo, yo tejedor de la cadena SER. ¿Qué te dice la celebración del segundo gol?
Que me dice, perdona, no te entiendo la pregunta.
Todo el banquillo yendo junto al córner a celebrarlo.
Ah, vale. No, lo he visto.
Cuerpo técnico corriendo, es decir, jornada 24, 14 jornadas para el final, equipo 37 puntos en aquel momento, tiene 35, situación, lo que decías ayer, que si estos últimos resultados van salteados, tal, pero que se celebre un gol así en jornada 24 remontando este partido, bueno, ¿qué te dice?
El minuto era tardío, eso también influye, y después que nosotros somos bastante ultra celebrando los goles, no es hoy, somos bastante viscerales celebrando los goles y bueno, nosotros es verdad, yo ya sé que todo el mundo se toma en serio, pero nosotros, es nuestra vida esto, o sea, es una cuestión de que queremos ganar y que cuando ves que las cosas no acaban de salir como quieres, pues también es un momento de cuando gana, te pones por delante y ganas de dejarlo ir todo, entonces pues va un poco por ahí.
¿La última media hora es el camino o no es suficiente?
No es suficiente. Nosotros hemos demostrado que podemos, vuelvo a repetir, tenemos que defender mucho mejor, tenemos que ser mucho más organizados, más solidarios, es que hemos sido capaces de hacerlo. Yo no pido, nosotros no vamos a ser la Holanda de Cruyff, ni el Brasil de los 70, aquí no está Rivelinho, ni está Tostao, ni compañía, no vamos a ser eso. Pero sí que hemos sido un equipo competitivo todo el 2025, entonces el día del Barça lo fuimos. El día de Levante, la segunda parte, lo fuimos. El día de Valencia, la segunda parte, lo fuimos. Entonces tenemos que volver a esto en un mayor rango de minutos como ha sido antes. Y después, pues ganar o perder. Porque el fútbol te lleva a ganar o perder muchas veces, incluso aunque le merezcas ganar. ¿De acuerdo? Pero tenemos que volver a eso.
Hola, mister. Buenas tardes. Hablabas hace un momento de que es un tema futbolístico. De que el problema es un tema futbolístico, por mucho de que se hable, que si físicamente, que si moralmente, etcétera, etcétera. Pero tú crees que evidentemente los resultados positivos ayudan a fortalecer y refuerzan precisamente la apuesta futbolística, que necesitáis empezar a sumar ya resultados, y que incluso siendo un empate como es hoy, que no es una victoria, son esos clics que necesita el equipo para poder dejar la ansiedad de lado y volver a recuperar esa confianza.
Sí, al final todos sabemos en el club que estamos. Es un club grande, entonces todos sabemos que aquí esto no es... No voy a decir ningún club, pero Español es el club que es, y sabes la presión que tiene este club. Al final solo tienes que poneros ahí donde están los entrenadores y mirar las fechas de duración de cada uno. No hay que ser un lince. Entonces todos sabemos dónde estamos y la presión que tiene ser entrenador y jugar del Español. Eso tienes que dominar. Después hay una cosa, que la confianza, lo he dicho antes, no es un factor determinante en lo futbolístico, pero sí que lógicamente cuando tú vienes de 5 partidos ganados, como veníamos en diciembre, y te encuentras en una situación contraria, lógicamente la confianza no es igual. Pero de verdad, yo cuando oigo lo del factor físico y todas estas cosas, el factor Pintus, sin desmerecer a nadie, que digo que será un fenómeno, pero que no es así, que no es un tema de no correr. O sea, el equipo no es que no corra, pero en los duelos no somos ganadores, que ahí éramos ganadores, y en situaciones de juego importantes no estamos bien. Entonces tenemos que recuperar eso, aparte de correr. Correr solo no vale.
Sí, hola. Buenas tardes, señor González. Soy José Agustín, de Onda Cero. Me gustaría saber, después de toda esta reflexión que ha hecho hoy sobre la confianza, la ansiedad, el partido que han hecho los jugadores por diversos tramos, ¿cómo los ha encontrado usted en el vestuario? ¿Ha visto jugadores que han dado un paso adelante, jugadores que creen que sí, que han crecido en el partido de hoy?
Sí, yo creo que sí. Vuelvo a repetir, al final hay un punto claro. Si el partido acaba 0-2 y tú no reaccionas, lógicamente la situación es preocupante. Es preocupante porque dices, hostia, vamos tal y puedes perder, ¿eh? Imagínate 1-2 y pierdes, pero ves que el equipo no reacciona. No, el equipo yo creo que ha reaccionado. Entonces, en ese aspecto yo creo que del partido sales fortalecido. Sales fortalecido y creo que nos hemos dado cuenta, ellos y nosotros, de cosas que hacíamos muy bien, que eso no depende de tener un... de ser Leo Messi ni Maradona, a cosas que ahora no hacemos bien. Entonces, esa serie de cosas parten de cada uno y las tenemos que volver a hacer. Y nosotros darnos cuenta también de que son las cosas que nos han hecho grande y son cosas tácticas y después individuales de cada uno. Así que eso hay que reforzarlo urgente.
¿Alguna pregunta més? No? Molt bé, gràcies, bona tarda.
Molt bé, doncs moltíssimes coses avui per comentar de Manolo González, fidel al seu estil. Aquí a Udal no hi ha ni Rivelino ni Tostau, eh? I...
ni Cruyff.
Manolo, ni Cruyff de l'Holanda del 74.
Ara, per mi la frase és: nosotros somos muy ultras celebrando los goles.
Sí. Correcte, correcte. Sí, sí. Després el tema físic i mental, eh? Diu que això és mentida, no? Que
no,
bé, és jugant a futbol.
Jo amb el que més no estic d'acord amb ell, és a dir, que no és un tema físic, jo crec que tampoc. Però ell mateix, amb tots els respectes, s'ha contradit una mica, perquè hi ha hagut un moment en què ha parlat de que no saltaven bé la pressió, que hi havia massa angoixa per fer les coses de seguida, i bé, l'angoixa és un tema mental, claríssim. I l'angoixa et ve donat perquè fa 6 partits que no guanyes, ara ja 7. Per tant, sí que per mi hi ha un tema mental. Que hi ha un tema futbolístic, sí, però el tema futbolístic l'arreglarà quan mentalment els jugadors estiguin una mica millor. Perquè la majoria de les coses amb què ell futbolísticament ha incidit durant tota la temporada estan explicades i entrenades 70.000 vegades. El problema no és aquest. El problema és que no ho fan com ho feien abans, i per mi no ho fan com ho feien abans perquè pesa els resultats que s'han anat recollint de les últimes jornades. Per tant, no és un tema físic, perquè els jugadors s'han corregut. No és un tema d'actitud, com ha dit ell, però sí que per mi és un tema mental, perquè, pel que sigui, s'ha anat embolicant la troca i ja porta 7 partits on només ha aconseguit 2 punts.
Hi ha un altre aspecte, també m'ha semblat molt interessant, el tema defensiu, no? I aquí he incidit diverses vegades i m'ha fet molta gràcia quan diu: si ens pensem que amb la piloteta i tal i Pasqual ens equivocarem, el que hem de fer és tancar l'àrea. I he insistit moltes vegades, tancar l'àrea, perquè és evident que avui, per no tancar l'àrea, el Celta ha acabat empatant el partit, Susi.
És que aquest és el discurs que sempre ha dit Manolo des que va agafar l'equip de l'Espanyol, el primer equip, ho ha estructurat tot des de l'aspecte defensiu, i que a més és un equip que quan ha començat a fer aquestes coses no és d'aquells equips que només sap defensar. És a dir, si té la seguretat aquesta de defensar bé, té jugadors per desplegar-se en atac i per generar aquestes ocasions que parlàvem abans que s'havien generat a la primera volta. Però és clar, això enllaça una mica amb el que diu l'Eudal, la falta aquesta de confiança, quan no acabes de treure la pilota, que l'han deixat avui 3 o 4 vegades morta dins l'àrea petita, aquesta poca contundència et va minant la teva seguretat, la teva confiança, i és exactament això, és un tema mental, i és el que ara mateix costarà d'arreglar. És a dir, potser seria més beneficiós un empat a zero que no un 2-2.
Sí.
Perquè hauries deixat la porteria a zero i diries, bueno, doncs mira, el primer pas ja l'hem aconseguit, comencem per quedar zero, i després ja construirem a partir d'aquí.
Totalment, perquè fixeu-vos que a nivell de gols marcats, tret del dia del Barça, d'aquests 7 partits, crec que ha marcat en tota la resta de partits l'Espanyol. El problema és tant que els dos punts que ha fet els ha fet encaixant gols, el dia del Celta i el dia de Llevant. Per tant, com diu la Susi, és veritat, probablement un 0-0 seria millor pel cap dels jugadors. Bé, no s'ha donat, és un 2-2, però repeteixo, el que incidiria en els jugadors és dir, ja no hem tornat a perdre, ja no portem 4 partits seguits perdent, hem empatat, que no és un bon resultat a casa, però hem empatat, que és molt millor que si haguessin tornat a perdre, que avui podia haver passat, eh? Mm-hmm.
Bé, crec que podem recuperar Dimitrovic amb Lima Casares, Esport 3, el podem escoltar.
Doncs amb el porter de l'Espanyol, Marco Dimitrovic. Marco, aprofito que entens bé el català. Sap greu perquè havíeu fet el més difícil, no?, que era posar-vos 2-1, i com es deixa escapar la victòria en els últims instants de partit, Marco?
Bueno, yo me voy a quedar, bueno, un punto en un, a ver, de momento un partido directo para puestos arriba, puestos europeos, pero hay que ser sincero que primera parte y sobre todo inicio de segunda parte fueron bastante malos. Luego sí lo hemos hecho lo más difícil, dar la vuelta, y bueno, ya no hemos podido aguantar defendiendo bien y sumar 3 puntos, pero bueno, en total mejor sumar uno que ninguno.
Per tant, la lectura és positiva, ho dones per bo. Dic jo, sobretot tenint en compte que ja es trenca una ratxa de 3 derrotes consecutives a casa. En aquest sentit, és bo el punt?
Bueno, siempre cuando no puedes ganar es importante sumar. Después de varios partidos de no ganar, aún no hemos ganado en 2026, hoy era día perfecto para ganar. Se nos complicó al final, siempre hay dos equipos, el rival ha hecho un muy buen partido, así que nos dificultó muchas cosas. Yo creo que es importante refrescar, dar por bueno punto, no es lo suficiente, no es lo que queríamos, y sobre todo, ¿sabes?, mirarnos a la cara y ver que de verdad primera parte, o incluso me equivoco yo, pero ahora en caliente creo que ha sido mala, y sobre todo inicio de segunda, que fue primeros 10 minutos catastróficos, ver, aceptar que hemos hecho cosas mal y mejorarlo, y no hay otra, seguir queda mucho, estamos bien, no hemos, como te he dicho, empezado la segunda vuelta como queríamos, pero trabajaremos para dar la vuelta.
I per buscar una explicació, això que estàs dient, que no s'ha jugat bé, per buscar una explicació en general, pot ser que alguns jugadors clau, no parlo per tu, però alguns jugadors clau han baixat el seu rendiment respecte a la primera volta, ho dic per...
Pueden ser muchos, yo no vamos a analizar porque es un deporte colectivo, pero seguro que hemos bajado todos nivel. Primero empiezo por mí mismo, luego los compañeros, pero fútbol es un deporte colectivo. A veces 8 están mal, 3 bien ganas y al revés, pero así que eso es por eso. Fútbol es un deporte maravilloso, pero sí que hay que ver dónde fallamos y en individual y en colectivo, y seguir trabajando día a día. Hay que ser y entrenar al máximo, independiente si ganas o pierdes, porque un trabajo duro y constante te acerca a ganar. Así que analizaremos lo que hemos fallado hoy e intentaremos dar la vuelta y a intentar ganar el próximo partido.
La part positiva és que continueu sisens a zona europea. No sé si tu això ho valores molt o no, perquè ja sé que tu ets dels que primer assegurar la salvació abans de pensar en Europa, però la part positiva és que continueu a dalt.
De verdad, es aún temprano mirar la clasificación. Yo creo que si no ganas 2-3 partidos se cambia todo. Hay que ir sumando. Claramente que verse arriba es más bonito, pero de verdad no hay que fijarse en eso, que quedan muchos puntos importantes donde estás al final de la última jornada. Eso es lo que vale. Así que más bonito es estar arriba que abajo, pero lo más importante es juego y puntos. Así que intentaremos corregir errores y seguir sumando ya desde el próximo partido.
Molt bé, doncs Dimitrovic reconeixent que hi ha hagut una baixada general dels jugadors, ja ho va dir també Cabrera a la Ceràmica dilluns passat. Repassem calendari, l'Espanyol ara li ve un partit complicadíssim, eh? Dissabte que ve, 9 de la nit, i en directe al Tot Gira, Atlètic de Madrid-Espanyol. l'Atlètic de Madrid, que ha demostrat aquesta setmana que està en forma. I ja després, diumenge 1 de març, Elche Espanyol a les 2, i el que dèiem, últim horari confirmat, Espanyol Oviedo, dilluns 9 de març, a les 9 de la nit. Bé, és un calendari que té, evidentment, aquest escull important, però recordem que l'Atlètic de Madrid és l'equip que va guanyar l'Espanyol. Va ser la primera jornada, oi, Sergi?
Primera jornada,
sí. Un partit molt bo que va fer l'Espanyol. Va marcar Pere Milla amb un gol de cap.
Exacte, i Miguel Rubio. Sí, sí.
Miguel Rubio.
I la temporada passada, el primer punt que aconsegueix l'Espanyol a la Lliga el fa el Metropolitano, empatant a 0, amb una mica de sort, tot s'ha de dir, però va ser el primer punt quan pràcticament ningú donava un euro, no? Jo sempre dic que els calendaris són com són, i per mi és més important com hi arriba l'equip i el que pot fer o no, més que de vegades els rivals. Perquè quan dius, ara és un calendari propici, malament. Quan el calendari és més desfavorable, recordo la temporada passada, partits seguits al camp del Rayo fora i al camp del Celta, l'Espanyol va fer 6 punts quan pràcticament ningú hagués dit que n'hagués tret d'allà 6. Per tant, això dels calendaris és molt relatiu.
Bé, mira,
jo avui venint amb el cotxe cap a l'estadi, li he dit a la Sònia, i vaja, ella és testimoni, li he dit avui l'Espanyol empatarà contra el Celta i la primera victòria després d'aquesta gran ratxa negativa l'aconseguirem al camp de l'Elche. Tinc la intuïció, és només un comentari intuïtiu, però
caram,
tinc la intuïció que...
Ostres, quins vaticinis,
no hi confies en guanyar l'Elche de Madrid,
avui,
o què?
Avui has dit que guanyaria segur l'Espanyol, en un moment de la transmissió.
Sí, perquè en aquell moment...
Com amb els vaticinis de Sergi Andreu, eh?
Home, de fet ha arribat el 2-1, eh?
Sí, ha arribat el 2-1.
Sí. Tenim el tall del moment que ho ha dit, això, Sergi Andreu, li podem
treure. I a mitja graderia disposada a baixar, rematar el corna.
El primer de la segona, el segon per l'Espanyol del partit.
Creieu-me que acabarem guanyant aquest partit, ho veig claríssim. 85
t'ha faltat
partit.
Poc, no vull ser dolent, perquè t'ha faltat poc.
No comptàvem que allargarien el partit 8 minuts.
Sí. M'ha sobrat el segon gol, que aquest no hi comptàvem. No.
Va, anem amb el trofeu Hart, que he d'anar després de publicitat. Els vots, els millors del partit d'avui. Eudald, comences tu.
Mira, em sembla que és la primera vegada que li dono els punts a tres jugadors que han sortit a la segona part. Quique García, 3, Dolan, 2, Terrats, 1.
Susi.
Pol, 3, Quique, 2, Dolan, 1.
El Marc Maiola ens ha deixat els seus vots. 3 per Quique, 2 per Urco, 1 per Dolan. Sergi?
Mira, 3 Quique, 2 Dolan, 1 Terrats.
Sònia?
Els mateixos que el Sergi. Quique, Dolan i Terrats.
I jo li dono 3 a Quique, 2 a Dolan, 1 a Pol Lozano. Això fa que avui la transmissió, qui donem els punts?
En donem 3 a Quique García, 2 a en Dolan i 1 en Lozano.
Actualitzant la classificació, Ressa el tenen els primers llocs. Romero és el primer de la classificació del Hark amb 50 punts. Expósito és segon amb 33. I Dolan, que avui en suma 2, és tercer amb 30. Els oients podeu votar al Twitter del Tot Gira, al perfil d'X del Tot Gira. Vosaltres doneu 5 punts i teniu 24 hores. Molt bé. Per cert, Eudald, avui cap al final del programa, cap a quarts de nou, et truquem i fem la primera melee del Tot G, parlem dels 6 nacions, que ja t'informo la teva Irlanda. Patint,
tinc un ull. Patint. Tinc un ull a la pantalla.
Patint, però està guanyant davant d'Itàlia. Déu-n'hi-do els italians, quina arrencada de 6 nacions. Van guanyar a Escòcia, que tampoc seria un gran mèrit, però plantant cara a Dublín. 20-13 està guanyant la Irlanda davant d'Itàlia, per tant, bon partit el que estem veient a Landon's Road. Gràcies, Eudald, ens sentim després.
Fins després, adéu.
I gràcies també al Sergi Andreu, la Sònia Olear, el David Mendoza des de Cornellà, la Susi Sala, que també vindrà després, que avui faràs doble transmissió, que ens acompanyaràs al Johan en el partit que jugarà el Barça contra l'Eibar.
Vinga, va, fins ara.
Et deixo anar a fer un cafè, berenar i el que vulguis, que vagi bé. Pausa per la publicitat, ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Tarragona és molt més que història i la seva gent. Tarragona és llum, és gastronomia i és fer el tomb pels seus mercats. El Mercat Central, una privilegiada joia modernista, i el Mercat de Torreforta, un mercat familiar i ple d'història, s'afegeixen a 10 mercadets ambulants carregats de vida, proximitat i molta confiança. Cada dia de la setmana, assaboreix els mercats de Tarragona.
A Castellví de la Marca, el foraster trobarà una tranquil·litat relativa.
Estem parlant de menopausa en una carnisseria, eh?
Segons qui, no, eh? Clar. Si és un foraster, no.
Ja.
Emprenc el conill de la
res! Emprenc el conill de la res! Que anem a Vilafranca! Aquest és el futur de la pagesia.
Sí. Esperem. El foraster, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Diumenge 15 de febrer, un dels títols més excepcionals de l'òpera barroca al Palau de la Música Catalana.
Julio Cesare de Händel en versió concert.
Una història apassionant d'amor, venjança i poder amb els intèrprets del moment, Jacob Joseph Orlinski i Sabine de Viel, acompanyats per Il Pomodoro.
Entrades a palaumusica.cat. Fes del Palau el teu ritual. Shooter Club, el primer gran club indoor de pickleball a Catalunya, s'estrena aquest febrer. Pickleball, l'esport de raqueta del moment que t'enganxarà. Amb Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball. Nou pistes indoor i box d'entrenaments a Sant Fruitós de Bages. Més informació a shooterclub.cat.
Toni Soler, Valeria Vegas i la Carme, a qui li han fet el primer trasplantament de cara de donant d'eutanàsia. Col·lapsa aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Tot gira.